Benvingudes i benvinguts una setmana més a De mica en mica s'omple la pica, un programa que parla clar i català a la 96.0 de la FM de Bilbo. En el programa d'avui, en Cesc ens parlarà de Tabàrnia i de l'ultradreta inherent. A l'embruix de les tradicions parlarem de Pere Torruella, un poeta empordanès del segle XV.
A més, al BAE, aprofitant la setmana del 8 de març, recuperem el racó de les lletres que la Georgia va fer sobre Maria Mercè Marçal. I jo mateix us portaré el grup de les Colontai.
Sense més preàmbuls, comencem amb el programa d'avui. Un altre cop, amb Cesc Agramunt.
Bona nit a tothom, bona nit al BAE. Què, com anem? A veure, sí, ja ho has dit abans, doncs avui parlaré d'una cosa que va passar diumenge. I diumenge què va passar? Doncs que hi hagué una manifestació inèdita, fins ara. I parlo del que, segons el diari El País, fou una exhibició de múscul, bé, en la seva línia. Parlo de la manifestació de Tabàrnia. Sí, Tabàrnia, Taverna, Cròniques de Nàrnia. Bé, a veure, què és Tabàrnia? Què és? Tabàrnia és la reivindicació del que, segons els seus impulsors, és la voluntat, és la reivindicació de la voluntat d'aquells ciutadans que viuen en les comarques litorals compreses entre el Baix Camp i el Maresme, i que són les que obtingueren el 21 de desembre majoria electoral de ciutadans, d'acord? Tot això neix, no diem que no estigués preparat, però neix a partir del 21 de desembre, de les eleccions del 21D. Bé, hi va haver una manifestació el diumenge al matí. La Vanguardia va ser més prudent i va exposar la xifra de la Guàrdia Urbana, que eren 15.000 persones, perquè hi havia mitjans de comunicació estatals que, bé, començaven a dir centenars de milers, etc. Segons els organitzadors, van ser 200.000, que déu-n'hi-do, jo no sé d'on els van treure, potser devien comptar els coloms, també. I bé, a veure, com es va dur a terme? Jo, perquè estava a casa escoltant la ràdio, fent cosetes, feines de la llar, sí, mira, a vegades s'han de fer, i jo anava escoltant la ràdio, anava escoltant RAC1, en aquest cas, també alternava amb Catalunya Informació. I bé, què es pretenia? Defensar una Tabàrnia catalana. Segons els organitzadors, això són paraules seves, una Tabàrnia catalana alliberada de la intolerància processista espanyola i europea i processista, val? Punt i seguit, que se sent espanyola i europea i sense discriminacions. Ells sempre apel·len a això, o sigui, alliberar intoleràncies, discriminacions, sempre són unes víctimes. Bé, i això de la tolerància se podrien aplicar perquè les manifestacions que hi ha hagut tant d'aquest estil com prèvies i d'aquest color, doncs han deixat ben clar que tolerants no ho són pas. A veure, doncs sí que hi havia una transversalitat entre els seus membres, tots cantaven la marxa reial, lo, el que vive España, el no estáis solos, luego diréis que somos 5 o 6... I anaven doncs cantant aquestes consignes que han anat arrelant i que, bé, doncs uneixen a l'uníson totes les boques d'aquests personatges que són ciutadans catalans, segurament. Alguns també hauran vingut a passar el diumenge, que va fer una mica de bon temps al matí. I bé, i si no, què hi farem? Que és març, si no, que s'hagués manifestat un altre dia. A veure, és això, o sigui, l'ofensiva de no poder governar de Ciutadans suposo que explica el llançament d'aquest moviment. A veure, són molt hàbils, perquè doten de símbols, doten de contingut, allò que no en tenia quasi de contingut. I ara estan donant, o sigui, és aquella força de pertànyer en alguna cosa, pertànyer en alguna cultura. Vaja, a veure, dotar-lo d'identitat. D'acord? Buscar una transversalitat de l'espanyolisme a Catalunya i dotar-lo d'una identitat que no la tenia. Val? És allò que aquesta gent ara surt de casa, surten a votar, fins ara no sé què han fet, i bé, doncs, a veure, al País Basc agafeu-vos, perquè això també arribarà. Sí, també sou mortals també, d'altres, no? Doncs arribarà. I com que és això, els arguments eren fluixos, doncs s'ha revestit d'una paròdia, perquè realment no podem anar cap a l'èpica, perquè l'èpica de sempre cansa, no? O se l'han d'inventar, o que si Espanya és una i no 51, una grande libre, i sí, com Franco se vivia mejor, etc. Llavors, doncs, i qui no va de franquista però va d'espanyolista, que de debò, doncs sí que Espanya és la mare pàtria, i bueno, això doncs ara el que fan és fer-ho més divertit, realment és molt enginyós, ho han revestit d'una paròdia, fent befa del moviment independentista, i bé, l'únic que clar, en història no competiran, perquè el moviment independentista ja s'emmarca al segon decenni del segle XX, neix doncs, observant la independència de Cuba i Puerto Rico, entre d'altres, també doncs, la bandera estelada, la senyera estelada, és un calc molt properíssim, és un calc de la bandera cubana i de Puerto Rico, i bé, ja ho sabem tots i d'aquí hem anat tirant, no? Ells han traçat una bandera, que ja l'haureu vist, que és la Creu de Sant Jordi, que és la bandera de Barcelona, i la senyera de Tarragonina. Llavors, n'he vist, això sí que em va copsar, em va captar l'atenció, que hi han posat un escut al mig. Mira, van anar muntant, és allò que et muntes una pàgina web i ara faig aquell apartat, ara l'altre, doncs a la bandera fem anant imposant cosetes, que així no queda tan despullat. Perquè, clar, de lluny, aquesta bandera podia ser tranquil·lament la de Barcelona, tal qual, perquè és així. O sigui, la Creu de Sant Jordi més la senyera és la bandera de Barcelona, així de clar. I la porta tant, l'exhibeixen tant els aficionats del Barça com els de l'Espanyol, o com de qualsevol altre equip de Barcelona. Això ja estem d'acord. D'acord, val. Doncs, a veure, hi han posat un escut. Un escut que és un Sant Jordi agenollat, amb la bandera de Tabàrnia, o sigui, una bandera dintre una bandera, i que està acariciant un drac. Un drac que, o sigui, no el mata, l'acaricia, però, o està, no sé, o li ret fidelitat. Hi ha com un... El drac fa com si vomités i sembla un vòmit, no ho sé. Però no me'n vull enfotre, o sigui, realment jo m'ho pensava, dic, què està passant? I llavors és... Les comarques que ja he dit, d'acord? És el perfil d'aquelles comarques, la silueta de color negre del Baix Camp fins al Maresme, val? Que són les comarques tabernàries, segons ell, les que doncs, la majoria de ciutadans vota Ciutadans. Sí, valga amb la redundància. I sí, el que em va cridar molt l'atenció era, i que aquí ho vaig aplaudir, era... el lema que hi ha, que és acta est fàbula. Val, què és això, no? Això vol dir la representació ha acabat. I això era una... Doncs... Era una consigna que sempre es deia quan s'acabava una obra al Teatre Romà. I llavors tocava aplaudir. Sobretot això també ho va dir un personatge històric, com César August, el que va succeir al Juli Cèsar, i va morir l'any 14 després de Crist. Bé, a veure, una altra cosa molt curiosa, a part de l'escut, que doncs, a mi són detallats que a mi m'agraden, que és curiós que van anar al monument de Rafael Casanova, que és una icona del catalanisme, del nacionalisme i de l'independentisme, qui senti d'aquestes tres variants, doncs, inclús regionalistes, si podrien arribar a sentir, sí, ja posem-hi quatre cultures polítiques sensiblement diferents dintre del que podria ser un territori, o l'amor cap a un territori, o el fet del sentiment de pertànyer a un lloc concret. I n'hi feren una ofrena floral, reivindicant que ell era un patriota espanyol i que hi ha una manipulació intencionada dels independentistes, que ell era qualificat un héroe espanyol. Això és el que diuen ells. A veure, el context és que hi ha una guerra a nivell europeu, per la descendència, hi ha un buit al tro dels Habsburg i la el tro espanyol, en aquell moment, mor Carles II dels Àustries i no hi ha un descendent directe. Llavors aquí és una guerra en què es considera doncs, candidat al tro el que seria el que és Felip, el que seria Felip V, que és el que acaba guanyant la guerra. Però hi ha una guerra. Què passa? Que Carles, l'arxiduc d'Àustria, que és cosí de Carles II, ell jura els furs del Principat de Catalunya, del Regne de València i del Regne de Mallorca. Llavors, la defensa del territori va en funció d'això, perquè Felip no ha jurat els furs. Llavors, és millor tenir una agenda pròpia, una administració pròpia, i etc. en els tres regnes de la Corona d'Aragó. Perdó, i m'he deixat Aragó, també. Llavors, un héroe espanyol no pot ser mai, perquè no hi havia el concepte d'espanyolitat com hi ha aquí, com avui en dia. D'acord? O sigui, que no vinguin de tergiversar perquè són ells els primers, perquè això ja ho sabem, no cal discutir, no? Però bueno, s'ha de dir. Ens posem a principi del segle XVIII, a nivell europeu, i hi ha un problema de successió en una monarquia europea que encara té terres a ultramar, sobretot el continent americà i les Filipines, que les té a Àsia. D'acord? Vinga, a veure, qui va anar? Doncs ja ho hem dit, 15.000 persones segons la Guàrdia Urbana, 200.000 segons l'organització. Però sí que no hi ha anat el seu president, que dius, caram, no, sembla que no s'ho cregui, l'Albert Boadella. Però ja els organitzadors el van excusar, dient que clar, que ell no pot passar la frontera perquè està a l'exili. Bé, mira, molta befa, molta tonteria, val? Però no hi va anar ell. Tampoc hi van anar grans representants. Van anar doncs, els de Vox i un del PP, que almenys es va veure, l'Alberto Fernández Díaz. Però no hi va anar cap diputat. Què més? A veure, doncs sí que hi va anar el seu portaveu, el Jaume Vives, que si no recordeu malament és aquell home, aquell xic de la barba que va destacar per aquells tuits que té homòfobs, islamòfobs, masclistes. Bé, ell pot fer moltes coses alhora, que és ser aquestes coses, actuar com a tal. I és també, entre altres coses, això mira, no ho sabia, és aquell veí de Barcelona que posava l'himne d'Espanya i el de la Guàrdia Civil a tot volum des de casa seva contra les cassolades independentistes d'octubre. D'acord? Si us sona, doncs era aquest. Bé, doncs podíem dir que era un friqui. Doncs sí, a veure, els friquis també són divertits i són molt enginyosos. Entre les consignes, ja ho hem dit, doncs allò, després direis que som els 5 o 6... Ah, sí, un altre, aquest és bo. Tractoria nos roba, que això, doncs, bueno, Lleida i Girona ens roben perquè ells són de poble, doncs, s'han muntat aquell discurset perquè volen agafar doncs, tota la gent de l'àrea metropolitana de Barcelona i Tarragona, que és d'aquí ve Tabàrnia, d'acord? No ho he dit al principi, però perquè ho vam dir en altres espais, en altres seccions, però sí, Tabàrnia ve d'això, és fusionar les dues àrees metropolitanes i dir doncs, que clar, la Catalunya no industrial nyos roba i tot és som Catalunya, som Espanya. A veure, a grans trets, i ja per resumir, acabo aquest tema, què pretén Tabàrnia? Doncs riure's del procés i dels empresonats i totes les conseqüències del procés, això és veritat. Dos, dividir la societat, divide i venceràs, els agrada molt el tema romà, Juli César en aquest cas, abans era César August. Després, què vol més? Combatre la identitat catalana erigint una identitat nova i una simbologia nova. Això fa riure, però no va en broma, perquè hi ha gent que s'ho està creient. Hi ha gent que vol deixar de ser català per ser tabernari o... Bueno, és que tabernari, és que clar, no sé si anirem a la... Es passarà el dia al bar. Bueno, també hi ha molta gent que es passa el dia al bar i diu coses també fora de lloc, entre les quals aquesta... I llavors, doncs bé, a mi realment ara sí que surto de l'armari, o sigui, no, No s'estimen on viuen, no s'estimen la terra que els ha acollit, no s'estimen la cultura que els ha acollit, no han fet cap esforç tampoc per conèixer aquesta cultura que els ha acollit. Així de clar. És que a veure, m'encansa ja això. I bé, doncs és això, erigir una identitat nova per carregar-se la que hi ha. I prometre, això sí, prometre a tots els habitants de Tabàrnia que sempre seran espanyols en un cas hipotètic d'independència de Catalunya. Ja està, però jo conec gent que viu a Andorra i gent que viu al sud de França i que no passa res, se senten catalans, se senten espanyols, se senten portuguesos i visiten la seva família sense cap impediment, ningú els hi prohibeix, però ells, vinga, amb aquest discurs que de debò que se'l creguis que és ruc. De debò. I bé, doncs és això perquè amics del País Basc m'ho preguntaven, no catalans que viuen al País Basc, sinó amics ja euskalduns, i allò, que és tot de Tabàrnia, que és... I bueno, que pretenden, es mofa, no sé, mofan, se mofan. Mira, doncs, és això. És mig de broma, però mig de veritat. I mires que hi ha gent d'ultradreta també que ho empara i realment no fa gràcia. No fa gràcia. S'ha de tenir en compte que hi ha un problema educatiu, un problema cultural i un problema doncs de concentració. És un problema de concentració, de no saber on ets, de desorientació també d'aquestes persones que segueixen aquest moviment, i un problema d'agressivitat. Si ho podeu veure als vídeos que han sortit pels diferents mitjans de comunicació, tant oficials com alternatius, com de l'IBEX 35, etc. Aneu mirant, repasseu la premsa. Hi haurà més episodis, per desgràcia. I bé, és que és el que dic sempre. Ja m'agradaria parlar de coses més agradables. Encara no tenim govern i encara hi ha presos polítics. Bona nit.
De mica en mica s'omple la pica. Argi eta catalanes hitz egiteko saioa Bilbo Hiria Irratian.
L'embruix de les tradicions, amb Albai Morell.
Es diu que cada dia és 8 de març i, com ja és costum en aquest programa, dediquem tot el mes a les dones. Això no vol dir que ens oblidem d'elles la resta de l'any, significa simplement que fem més èmfasi en aquestes dates. Potser per això us estranyarà que en aquest cas us parli d'un home, Pere Torruella, un poeta empordanès del segle XV, conegut com a mestre d'amor i principal deixeble d'Ausias March. Torruella va escriure un llibre anomenat Maldecir de Mujeres, en el qual hi consten unes coples sobre les qualitats de les dones. Tot i que les dites coples no diuen res sorprenent, tinguent en compte com era la misògina societat europea de l'època, sí que va fer una cosa que ningú havia fet fins al moment: escriure contra les dones en vers i en castellà. Molts poetes del mateix segle i del següent van escriure coples i textos diversos en resposta als insults emesos contra les dones. Entre els textos escrits us llegiré un tros de l'obra Grisel i Mirabella, del castellà Juan de Flores. En aquesta obra, un dels seus personatges, un advocat no molt apreciat per les dones, portava el nom de Pere de Torruella, una al·lusió molt directa a l'escriptor empordanès. Aquesta història es va acabar convertint en llegenda, i durant segles, la cultura popular ha cregut que Torruella va morir a mans de les dones a les quals havia insultat. Entendreu per què he escollit parlar d'aquest autor, ja que acabarem la secció amb la llegenda de la seva mort, que diu així: vigilaven la reina i les seves dames a Pere de Torruella i el varen atrapar i lligar de peus i mans. El varen despullar, li taparen la boca perquè no pogués cridar i el varen lligar nu a un pilar. A partir d'aquell moment, cadascuna inventà maneres de torturar-lo i el varen anar esquinçant amb ràbia, unes amb bastanalles roents, d'altres amb ungles i dents. Ja estava mig mort, però per fer-li més mal sobre el mal no el remataren, deixant-li refredar les nafres crues i fent-n'hi de noves. Quan ja estaven cansades de turmentar-lo, la reina i les seves dames es varen posar a sopar al seu costat perquè les veiés. xerrant sobre les seves maldats, fent memòria de les seves obres malicioses. Cadascuna deia a la reina quantes vegades es podria matar aquell home. I així va sofrir tanta pena de les paraules com de les obres. I després que s'alcessin de taula, totes varen donar sopar a Marc a Torrelles. I tant va ser servit amb escudella i aus i mestra Sala que no sabria escriure les diferències de les injúries i ofenses que se li feien. I això va durar fins que va aclarir el dia. I un cop varen deixar els ossos sense carn, els cremaren. I de les cendres, cadascun en va guardar una capseta per relíquies del seu enemic. I n'hi hagué alguna que la portava al coll, perquè portant més a la memòria la seva venjança, més plaent haurien. Així que la gran malícia de Torrelles donà a les dames victòria i a ell la paga merescuda.
De mica en mica s'omple la pica. Argi eta catalanes hitz egiteko saioa Bilbo Hiria Irratian.
El racó de les lletres, amb Jorge Garralda.
A l'atzar agraeixo tres dons: haver nascut dona, de classe baixa i nació oprimida, i el tèrbol atzur de ser tres voltes rebel. Amb aquest poema, Maria Mercè Marçal, l'escriptora catalana que avui presentem al racó de les lletres, dona caràcter de manifest i resumeix les directrius del seu activisme en el seu primer llibre, Cau de Llunes, Premi Carles Riba, 1976. En una entrevista, l'autora reconeix que aquests tres dons són els tres eixos de la seva literatura, els elements amb què construeix la seva mirada, versos que s'han fet molt populars, especialment dins el moviment feminista d'arreu dels països catalans. Enmarco amb quatre fustes un pany de cel i el penjo a la paret. Jo tinc un nom i em guix l'escric a sota. Això ens diu la poeta en un altre dels seus versos anomenat Divisa. Maria Mercè Marçal nasqué el 13 de novembre de l'any 1952 a Ivars d'Urgell, Lleida, i morí el 5 de juliol de 1998 a Barcelona. Fou poeta, catedràtica de literatura catalana en els instituts de Barcelona, narradora, editora i traductora de català, també activista cultural i feminista. Passà la seva infantesa a Ivars d'Urgell, d'on sempre es considerà originària. El fet de viure i créixer en un entorn rural serà determinant per a ella. La tradició popular serà palpable en el seu lèxic. Les metàfores, les imatges i els girs idiomàtics seran una constant en la seva obra. L'any 1969 inicia a Barcelona els seus estudis de filologia clàssica i és en aquesta ciutat on coneixeran el Ramon Pinyol, marit seu durant 4 anys, i els poetes que més tard configuraran la seva generació literària, Medina, Desclot, etc. Perquè avui feia el seu ple, ens diu Maria Mercè Marçal en un altre dels seus poemes, la lluna se'ns posa a la taula. Quin pany de cel de quadrets de cuina les estovalles. En acabat de sopar, l'amor ens tira les cartes. El primer tomb de la sort, la color se'ns trasmudava. El segon, els gots de vi tacaren les estovalles. El tercer se'ns va trencar, la lluna de porcelana. Quan conec aquesta gent, diu Maria Mercè Marçal, referint-se als qui seran els poetes de la seva generació, m'agafa un complex impressionant, perquè em sembla no saber res. Recordo que de seguida vaig comprar una antologia sobre 8 segles de poesia catalana. Fou del 73 al 76, continua explicant la poeta, que començo a formar part d'aquest grup de poetes que iniciem l'editorial El Mall. Ens reuníem, xerràvem, fèiem coses, i resulta que dins dels projectes de publicació sempre s'incluïa el meu nom, però mai acabava de fer res. Fins que l'any 76 faig una selecció dels meus poemes i l'envio al Premi Carles Riba i el guanyo. La veritat és que no m'ho esperava. El premi fou una excusa i va ser important per mi, per la confiança en mi mateixa que em va fer adquirir. En un poema del seu recull Bruixa de Dol, la Maria Mercè Marçal ens diu: avui, 21 de desembre, he sortit al balcó. Sota una pluja que ja mainava, he vist els testos, les olles, els pots de conserva plantats d'atzavares, de cintes, de begònies, geranis i cactus, de cabellera de la reina i d'alegria de la casa, i el gesamí, que si se'n mor, no se'n mor. Feia molts dies que no sortia al balcó, corrent darrere d'amors i d'altres coses. L'any 1982, Maria Mercè Marçal publica Sal oberta, el llibre que recull els poemes a través dels quals tracta l'embaràs i el naixement de la seva filla Eura, que la tindrà i la farà créixer com a mare soltera. I sobre Eura, la poeta ens diu: Eura, que de l'oratge de l'amor viu naixies, i ara des de l'engruna a cor desert enfiles, digues, abraces o escanyes l'altiva torre franca dels meus dies? Un altre tema recurrent en l'obra de la Maria Mercè Marçal són les fades i les bruixes. Ella mateixa ens ho explica en l'entrevista abans esmentada. Ja saps, es tracta de la tan coneguda imatge de la fada i la bruixa. Es tracta de la imatge de sempre, la dels dos tipus de dona. La dona segons les normes socials i la dolenta. És una mica com la mare i la puta, però en un altre nivell, i que gairebé adquireix una forma mítica. Sobre aquestes imatges, Maria Mercè Marçal ens diu en un dels seus poemes: avui sabeu, les fades i les bruixes s'estimen. Han canviat entre elles escombres i varetes, i amb cucurull de nit i tarot de poetes endevinen l'enllà on les ombres s'afinen. És que han begut de l'aigua de la font del lilàs i han parlat amb la terra, baixet, arran d'orella. Han ofert al no-res foc de cera d'abella i han aviat libèl·lules per desxifrar-ne el traç. Davallen a la plaça en revessa processó, com la serp cargolada entorn de la pomera, i enceten una dansa de punta i de taló. Jo, que guaito de lluny la roda fatillera, esbalaïda veig que venen cap a mi i em criden perquè hi entri. Ullprès els dic que sí. Passen els anys i Maria Mercè Marçal publica Terra de Mai, on tracta l'amor entre dones, un tema inèdit a la literatura catalana fins aleshores. L'any 1985 publica La germana estrangera i serà Desglàs l'última obra poètica que Maria Mercè Marçal publiqui en vida, on tracta el dol per la mort del seu pare. El 1994 publica la seva única novel·la, La passió segons René Vivien, que li val un reguitzell de premis. L'any 1996 li diagnostiquen un càncer i és quan escriu el llibre de poemes Raó del cos, que es publicarà pòstumament l'any 2000. Mor l'any 1998 i és enterrada a Ivars d'Urgell. Maria Mercè Marçal havia definit l'escriptura com una activitat vertebradora i els seus textos combinen la tradició, la innovació i la investigació sobre les formes poètiques. Des dels seus primers escrits demostra un gran rigor i cura lingüístics que palesa la seva gran coneixença de la llengua. Acabem amb un dels seus poemes. Cançó de pluja. Si el sol puja escaletes, ens mullarem demà. Tot just la pluja alerti el gall del campanar, pel clar de les gateres s'esquillaran els gats i sortirem nosaltres per la porta més gran. Gallarets de bugada fugiran dels terrats, cargols i cargolines ens acompanyaran. Traurem les catiusques i un paraigües espatllat i cap en caperutxa malgirbada amb un sac i les ganes de córrer i un delit prou estrany. A cada toll que hi hagi, espernegarem tant que escatxigarem tots els mussols del veïnat. Expulsarem les plantes dels horts i dels ravals, i els arbres de la plaça i les flors del solar, i pararem la galta per rebre-hi el ruixat. Entomarem la dutxa de totes les canals i ens inventarem barques a tots els xurregalls. Si Estebanet venia amb l'agulló torçat, sabrem un sortilegi que ens el farà ballar. Balla que ballaria, avui i l'endemà, fins que en barret d'arestes el sol haurà tornat i haurà desat la pluja al prestatge de dalt.
De mica en mica s'omple la pica. Argi eta catalanes hitz egiteko saioa Bilbo Hiria Irratian.
Denominació d'origen amb Marcel Pena.
Benvingudes una setmana més a Denominació d'origen, la secció musical del De mica en mica. Avui seguim en el nostre Març Violeta, en una setmana on hem viscut la vaga del 8 de març. Així que hem cregut que el grup adequat pel programa d'avui havien de ser les Kolontai. Les Kolontai són un grup format per quatre cantautores: Montse Castellà, Sílvia Comes, Meritxell Gené i Ivet Nadal. El grup es va formar l'any 2017 amb motiu del festival Barna Sants i coincidint amb el centenari de la Revolució Soviètica. Tot plegat va portar les quatre membres a triar el nom de les Kolontai, en homenatge a Alexandra Kolontai, destacada feminista i comunista soviètica, i primera dona que es va encarregar d'un ministeri a la Unió Soviètica. Escoltem ara Revolució, cantada per Montse Castellà.
Hi ha un camí no gaire lluny que et durà on sempre has volgut. Te diran que no pot ser, que el destí no es pot canviar, però només depèn de nosaltres. Tanca els ulls, dona'm la mà, apreta els punys, alça't dempeus, torna a lluitar. Som com va l'exèrcit de pau, convençut, ferm i rebel. Cal ser fort, aixeca el cap, creure que el món se pot canviar. No podran fer-nos callar, massa veus cridant veritats. Pintarem pancartes junts, cantarem per lo que és just. A la mà una guitarra, el fusell penjat del braç, que ja n'hi ha prou de claudicar. Bon cop de pas. Som la gent que ha decidit dibuixar nous horitzons i llaurar un altre futur pels que vindran fins avantpassats que s'hi van deixar la pell pels nostres drets, per uns ideals. Som-hi tots, cal ser valents, junts som més forts, que tot està bé. Tanca els ulls, dona'm la mà, crida a mi sense temor, revolució. País, digne i just, lliure i en pau.
mà, cridant-me sense temor, revolució.
Les Kolontai van néixer com a projecte per cantar i citem les membres del grup cançons feministes per la llibertat i la igualtat, cançons violetes. Com hem dit, en el marc d'un barnasans dedicat a la causa feminista, i on també es celebrava el centenari de Violeta Parra, referent de la cançó xilena i sud-americana. A més, com elles mateixes destaquen, les Kolontai representen una varietat generacional i territorial que els agrada posar de manifest, com també la varietat estilística. Escoltem ara Decidim, per Sílvia Comes.
Decideixo el color de la camisa, decideixo si avui menjo carn o peix, decideixo si revelo, si submisa, decideixo canviar, fer el mateix. Decideixo ser lleugera i fer neteja de les pors, taranyines i paranys. Decideixo somriure qui m'enveja, decideixo estendre el braç a un estrany. Decidim que el món no espera, decidim no ser vessants, decidim ser la pell que regenera i cremades tatuatges i senyals. Decidim el color de la bandera, decidim no ser vessants, decidim que el món no espera ser ara encara i no demà. Decideixo si tenir vida al meu ventre, decideixo perdonar qui m'ha fet mal, decideixo ser la calma o l'epicentre, decideixo ser parella o ser amant, decideixo acabar al mar o sota terra, decideixo plantar un hort en el mercat, decideixo ser cigala o ser formiga, a qui jo vull per amiga, a qui vull fer-me gran. Decidim que el món no espera, decidim no ser vessants, decidim ser la pell que regenera, cremades, tatuatges i senyals. Decidim el color de la bandera, decidim no ser vessants, decidim que el món no espera ser ara encara i no demà. Decidim el color de la bandera, decidim no ser vessants, decidim que el món no espera ser ara encara i no demà.
A més dels textos propis, les membres de les Kolontai també han musicat poemes d'escriptores de la Terra, com Montserrat Roig, Maria Mercè Marçal, Felícia Fuster, Rosa Fabregat o Marina Garcés, entre d'altres. A més, com ja hem dit, de versions amb referències a Violeta Parra. Anem ara amb Diacrític, amb veu d'Ivet Nadal.
Diferenciar. és un accent quan no fa prou diferència. No fa prou diferència. Que violent que és un accent quan no fa prou diferència.
Les Kolontai provenen i viuen a diferents indrets de Catalunya i les cançons que hem escoltat al programa d'avui són totes a una sola veu. En canvi, això no els ha impedit preparar un directe potent, farcit de referències poètiques i que ja han presentat a diferents punts dels Països Catalans, des d'aquell Barna Sants ara fa poc més d'un any. Quatre d'estos concerts s'havien de gravar per publicar-los en un disc que encara no ha vist la llum. Per part nostra, ens acomiadem amb Jo sóc l'altre, tu ets jo, cantada per la junedenca Meritxell Gené. La setmana que ve seguirem dedicant el programa als nostres grups femenins i feministes, perquè cada dia ha de ser 8 de març. Abans de marxar, també us recordem que podeu tornar a escoltar tots els programes a la web bilboiria.eus. Passeu un bon cap de setmana. Salut!
Jo sóc l'altre, tu ets jo mateixa. Aquella part de mi que se'm revolta, que expulsa lluny em torna, que expulsa lluny em torna. Desig cant i paraula. Feta desig cant paraula, miro. Jo sóc tu mateixa. No em reconec. Sóc l'altra.